La nostra vida com a éssers pensants, vivents i actuants és trencadissa i està sempre amenaçada. Es tracta de suportar de manera autoconscient la nostra vida sempre amenaçada. El que importa no és només deixar-se portar per les coses que patim, sinó afrontar-les amb una determinada actitud, aquella que diu «jo accepto el desafiament». La forma de vida pròpia de la dignitat no és, doncs, una forma de vida qualsevol, sinó la resposta existencial a l'experiència existencial de l'amenaça. Peter Vieri, La dignitat humana, una manera de viure.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense,
un moment, no ens precipitem, primer pensem. Xavier Antich, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica. Encantat d'estar amb tu a P3.
Estem...
Per no precipitar-nos i provar de pensar.
Jo estic a P3, P1, P2, P3, estic feliç d'estar a P3.
Ho refem tots els P's, sí.
Especialment quan es tracta del racó de pensar. Avui pensarem sobre la dignitat, no?
Avui pensarem sobre la dignitat, que és una paraula d'ús comú, que tots la utilitzem, però que potser, com passa amb tantes altres coses, no massa sovint ens aturem una mica per pensar-ho.
Ah,
a mi m'agradava dir que penséssim avui sobre la dignitat perquè l'any passat, al desembre, vam parlar sobre la decència.
Sí.
I que és una noció que també té molt a veure perquè vam plantejar, com segur que recordes tu i els que ens escolten, el que deia Margalit, que una societat decent és aquella les institucions de la qual no humilien a les persones.
Ah,
per tant, avui ens preguntarem d'una manera una mica semblant, què és això de la decència, per què és tan important, per què ens cal tant, també.
I per què ens cal tant pensar sobre el concepte de la dignitat?
Segurament perquè una de les qüestions essencials de qualsevol vida, però també de la reflexió filosòfica, és la que té a veure amb el sentit de la vida humana, que no és una pregunta, com de vegades es pensa, abstracta o teòrica, què és això? Quin sentit té la vida humana? Sinó que és, d'alguna manera, l'objectiu de comprendre en què consisteix pròpiament la vida humana, quins són els perills que l'amenacen, quan la humanitat de la nostra vida està en perill i, per tant, corre riscos, i de quina manera hi podem fer front. Aquestes reflexions no tenen a veure només amb la teoria, sinó que tenen a veure amb aquesta paraula catalana tan maca, que és el capteniment.
Sí.
La forma de comportar-nos, no?, i pensar una mica sobre allò que fa que actuem d'una manera i no d'una altra.
I, per
no?
tant, Xavier Antich, estem en el terreny de l'ètica.
Estem en el terreny de l'ètica, i de l'ètica, si m'ho deixes dir així, en un sentit molt pròpiament contemporani. Des dels grecs sempre s'havia pensat que l'aspiració a la vida i a la vida plena, Aristòtil deia que era l'aspiració a la felicitat.
Sí.
I això encara funciona.
Sí.
Jo crec que en un sentit no, quotidià, Aristòtil deia qui no vol ser feliç.
Exacte, i em no? sembla recordar, te'n recordes que en un esborrany de l'Estatut del 2006...
I sortia. Segurament
que els catalans aspiren a la felicitat.
Sí, que hi va haver molta gent que se va tirar en contra.
I que se'n van riure i tal, sí. Però hi havia un fonament filosòfic en això.
I tant, sense recordar una cosa òbvia, que és que la Constitució americana, que és la que inaugura les revolucions democràtiques modernes, reconeix el dret a la felicitat, poca broma, com un dret constitucional, no?
Clar.
De totes maneres, tot i que això és absolutament cert, i que ningú no aspira a una vida ni per a si mateix ni per als altres que no sigui feliç, que avui identifiquem més aviat la felicitat amb una mena de sentiment, no? I per tant amb alguna cosa més pròpiament privada,
sí,
no? D'estar bé, podríem dir-ne, no? I per això l'ètica avui actualment s'orienta cap a qüestions que encara no estan contaminades, podríem dir-ne, d'aquest sentimentalisme, si m'ho deixis dir així. I per això recuperem algunes nocions com la de decència, com la de respecte o com la de la dignitat, que són nocions que ens poden permetre de pensar d'una altra manera, no estrictament psicològica o com un sentiment, com ha de ser la nostra vida.
Però clar, quan li traiem el concepte dignitat i el convertim en un adjectiu, tendim a parlar de vides dignes o de morts dignes. I aquí sí que la gent està més familiaritzada amb el concepte de la dignitat relacionat amb la mort, no?
Amb la mort digna, més que no pas amb la vida. I això és molt curiós perquè me vaig portar una sorpresa quan preparant una mica aquests materials vaig buscar dignitat ve de la paraula en llatí, que és dignitas, i perquè no és una paraula que existeix en la Grècia clàssica, i vaig provar una mica de trobar. I és curiós perquè el primer que surt al Google quan poses dignitas és una ONG que es dedica, Suïssa, que es dedica a ajudar a les persones amb malalties incurables perquè tinguin un suïcidi existit. I em va semblar molt revelador, ja sabem que Google classifica fonamentalment per la quantitat de recerques, que avui pensem més en la mort digna que no pas en la vida digna.
Però en el fons ens està dient moltes coses del que tu ara apuntaves, perquè quan reclamem una mort digna vol dir que la persona no hagi perdut la seva humanitat o les condicions que el fan sentir com a ésser humà en la seva totalitat, no?
Completament, completament. En el fons, parlar de la mort digna és reclamar una forma fins i tot digna de morir, no? I, per tant, ja sabem, cosa que és una obvietat, que la mort forma part de la vida, no és una cosa al marge. I, per tant, parlar de la mort digna és també, d'alguna manera, el pensar en com la vida digna pot portar-se fins a l'extrem, fins i tot en l'últim acte de la vida, que és el morir, no?
I, en canvi, tenim tendència a associar dignitat a allò que abans dèiem, que n'havíem parlat la temporada passada, la decència, no?
Això és molt interessant, perquè també les dues paraules, decència i dignitat, estaran molt íntimament lligades fins i tot en el gran instrumental de sabidoria que tenim, que és la llengua. Uh-huh. El diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans diu que una persona decent és algú que obra dignament, és a dir, que actua amb dignitat i afegeix amb respecte, de tal manera que ens permet de pensar, en un sentit, si volem, molt primari, que una persona decent és aquella que actua amb dignitat, és a dir, amb respecte, i amb respecte per un mateix i, evidentment, també amb respecte pels altres.
Però com veuran la gent que ens segueix a través d'Instagram i de Twitter, en Xavier Antic mai ve al racó de pensar sol, sempre ve acompanyat de gent que ens ajuda a pensar i porta un llibre d'en Peter Vieri, que ara n'hem llegit el text d'entrada que sempre fem al racó, La dignitat humana, una manera de viure. Què ens diu Peter Vieri sobre la dignitat?
És un llibre que ha traduït l'editorial Herder en castellà i que el recomano molt perquè és tot allò que normalment no acostumem a pensar d'un llibre de filosofia, que ens esperem que sigui una cosa molt abstrusa, molt incomprensible...
Per poder llegir això, no?
I és, per contra, una forma d'entendre la reflexió filosòfica amb la que jo m'hi sento molt còmplice, que és la de, sense grans floritures ni una forma d'expressar-se de manera opaca, intenta pensar en aquelles coses que tots estem dient, que tots estem vivint, que ens passen d'alguna manera a cada moment.
I que ens permet veure amb quines coses Peter Vieri relaciona la dignitat, no?
Exacte. I ell diu dos coses, estableix una distinció que és molt interessant, que és, podríem dir-ne, dos sentits de la dignitat. Diu que, d'una banda, la dignitat és una propietat que posseïm els éssers humans i, per tant, alguna cosa que la tenim precisament per ser humans, que podria ser com una mena de propietat inalienable, no? És a dir, que no se'ns pot arrebassar, ni a nosaltres ni a cap ésser humà, sense privar-lo de la seva humanitat. És a dir, alguna cosa que tenim. Tenim dignitat de per si, sense fer esforços.
La tenim incorporada.
Per ser
ésser
humans.
L'altra cosa és quan ens
l'amenacen,
no ens la prenen.
Exacte. No, i per això ens revoltem, quan ens l'amenacen, no? I un altre sentit, que jo crec que encara és més interessant, que lliga una mica amb les aspiracions ètiques i polítiques, quan diu que la dignitat és una aspiració a una determinada forma de viure. I en aquest sentit ja no és del tot alguna cosa que tinguem, sinó alguna cosa que ens agradaria posseir, és a dir, ser dignes, no? I per tant ser dignes d'allò que volem per a nosaltres i per als altres i d'adequar la nostra acció a com voldríem que aquesta aspiració
tant,
et realitzés.
La nostra vida és una carrera permanent cap a la dignitat, no completament aconseguida.
Exacte. Com si diguéssim que hi ha una part de la dignitat que ja la tenim, que és nostra, que ningú no ens la pot prendre,
que està recollida... Que té a veure amb la integritat dels nostres drets, per entendre'ns.
I que són el que els drets reconeixen. Hi ha un altre sentit de la dignitat, que és aquesta aspiració que marca la vida de qualsevol ésser humà a ser millor allò que encara no és.
Per tant, un aprenentatge, també.
Un aprenentatge continu, una autocrítica contínua, una consciència de que mai no acabem de fer del tot allò que voldríem fer en totes les coses de la nostra vida, en la vida privada, en la vida laboral, en la vida amb els altres, en la vida política, etcètera, no?
I que també, i ara ho examinarem després de posar-hi una mica de música, perquè ja sabeu que al racó sempre hi ha música, té a veure amb com vivim, si vivim de veritat amb nosaltres mateixos o les prioritats que establim a la vida, no?
Exacte, exacte. Ell fa com una mena de mapa, això que tenim molta mania els filòsofs, de posar ordre enmig de les coses que estan totes juntes, podríem dir-ne. I fa com una categorització que diu la dignitat té a veure amb el respecte per la intimitat, la dignitat té a veure amb la veracitat, amb viure de veritat, amb l'aspiració a la veritat, amb no mentir, no mentir als altres, etc., amb l'autoestima, amb la integritat moral, i diu sobretot dues coses que jo crec que són els punts forts de la dignitat. Una, la dignitat diu com a autonomia, i una altra, la dignitat com a encontre. Que, dit una mica lo bèstia, vindria a ser la dignitat com a autonomia la capacitat de decidir sobre la pròpia vida, de manera individual i de manera col·lectiva. És a dir, que la nostra vida no estigui regida ni individualment ni col·lectivament per allò que decideixen uns altres, i que, per tant, nosaltres vivim la vida que uns altres ens han decidit, no? Sinó que vivim la vida que nosaltres hem decidit que volem viure de manera individual i de manera col·lectiva, i això marcaria una mica el que ell en diu, no? Per això una mica la dignitat refà una cosa de Kant, que és quasi bé com un dels pilars troncals de la nostra modernitat, quan diu que la dignitat consisteix en no ser tractat com a mitjà, sinó com un fi en si mateix, no? I que, per tant, no puguem ser utilitzats, podríem dir-ne.
Doncs és Kant qui ens ajuda a pensar més.
Mandra i covardia són les causes que una part tan gran d'homes, després que la natura els hagi alliberat fa temps de la seva tutela, continuïn per gust com a menors d'edat, al llarg de la seva vida, i que sigui tan fàcil als altres dirigir-se als seus tutors. Ser menor d'edat és tan còmode. Si tinc un llibre que entén les coses per mi, un mestre espiritual que em fa de consciència, un metge que em prescriu la dieta, etc., llavors ja no necessito esforçar-me per mi mateix. Només que pugui pagar-los, ja no em cal pensar per mi mateix. Els altres s'encarregaran per mi d'aquesta tasca feixuga. Ja han pres bona cura aquells tutors de tota mena. De manera que la major part de la humanitat considera el pas cap a la majoria d'edat, a més de difícil, quelcom extremadament perillós. Després que aquell gen ha estupiditzat el seu ramat i que han vetllat perquè aquestes beneites criatures no gosin fer cap pas fora dels caminadors en què els han reclòs, seguidament els mostren el perill que els aguaita si intenten caminar sols. Immanuel Kant, què és la il·lustració? 1784. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way.
Que còmode és ser sempre menor d'edat. Aquí en tenim uns quants que encara són menors d'edat. És còmode perquè la gent et diu el que has de fer i el que no has de fer, i per tant les decisions les vas prenent en funció també de les carreteres que et marquen, no?
És la comoditat, no? De que aquesta imatge que utilitza Kant, que jo crec que és molt maca, dels caminadors,
sí,
no? De,
sí,
de tenir alguna cosa que no hem decidit nosaltres, però que ja pràcticament ens marca cap allà on hem de tirar, què és el que podem fer, d'on no hem de sortir, d'on no ens podem moure. I la metàfora final, que és una frase fabulosa, dels perills que ens esperen si intentem caminar sols, no? Sí. És a dir, sense aquests agarradors que ens deixen...
Caminadors
que ens deixen agafats en un lloc i amb un caminet perfectament traçat, no?
I l'Aretha Franklin, que estem sentint ara, per què?
L'Aretha Franklin, aquesta és una peça meravellosa, no? Que sempre tenim la tentació de deixar-la sentir,
sí,
sencera, no?
Tot
i que sabem que està a l'Spotify i no afegir res més. És una peça del 67, que ella canta el 67, que es diu A Change is Gonna Come, un canvi està a punt d'arribar, que és una peça mítica de Sam Cooke que ell va composar l'any 64 i que va esdevenir una mica una de les banderes o de les músiques de la lluita pels drets civils als Estats Units, i que neix d'una anècdota molt simple, que és quan Sam Cooke amb tota la seva banda van registrar-se en un hotel que era només per a blancs. Se va muntar un pollastre de por i evidentment els van detenir. I una mica la cançó intenta fer front a precisament això, a com no pot ser que hi hagi unes lleis que pretenguin determinar el sentit de la teva vida en contra del que és una dignitat inviolable.
I aquí és on relacionem la dignitat amb el respecte, amb el reconeixement, amb que no t'humilin, amb que no et discriminin, no?
Exacte.
La teva dignitat té a veure amb això.
Té a veure tot això, de tal manera que fins i tot identifiquem la humiliació amb tot allò que ens pren la dignitat, no? És a dir, la gran humiliació no és aquella que ens condemna per una cosa que hem fet, no és aquella que consisteix en l'aplicació estricta i clínica de la llei, sinó amb aquest plus d'avergonyiment pel qual a algú se li afegeix a un càstig la presa de la dignitat que ningú no pot prendre. No hi ha llei que pugui prendre-li la dignitat a ningú, no? I quan hi ha com aquests elements d'humiliació, és efectivament com si s'estigués manllevant alguna cosa de la dignitat que ni cap llei, ni cap Constitució, ni cap codi penal, ni cap tribunal, ni res pugui treure.
Per això moltes vegades diem, hi ha condemnes que no cal que passin per presó, perquè quan t'han pres la dignitat o quan tu mateix t'has pres la dignitat per coses que no has sabut fer prou bé, la societat ja et fa veure que t'ha perdut el respecte o t'humilia de tal manera que aleshores és quan la dignitat queda malmesa, no?
Exacte. I no sé, fins i tot se podria dir quasi bé com una aspiració d'un sistema fins i tot penal madur, no? Que és aquell que tot sistema penal està basat en un sistema de càstigs quan se transgredeix la llei. Això és una obvietat,
no? Presó, no?
Però l'aspiració de qualsevol sistema penal madur és aquest respecte per la dignitat que es mereix fins i tot el pitjor dels criminals, no? I per tant, tots aquests elements d'humiliació que són afegits per fer encara més crua la sentència i la condemna a través de la burla, a través de l'escarni, a través de la falta de respecte, són elements, jo crec, que intolerables en una societat digna, no? Que hauria d'aspirar precisament a no renunciar al codi penal, cosa que és una obvietat, però a no permetre's la perversió de la humiliació ni tan sols amb el pitjor dels criminals, no?
Abans deies que Vieri ens ha fet un mapa per on situar-nos respecte a la dignitat i has dit una cosa que a mi em sembla molt interessant i que per acabar el recostaria bé, que és dignitat com a espai d'encontre, que segurament és la base del teixit social i de la convivència, no?
Això és molt maco, és molt emocionant i és molt fort, no? Que és pensar que la lluita per la nostra dignitat és impossible sense la lluita per la dignitat dels altres, no? Segurament allà on se juguen totes les grans qüestions de la societat contemporània, a Catalunya, però a tot el món, tenen a veure en aquest, jo diria que subtil punt de trobada entre la dimensió ètica, que afecta la nostra vida individual, i la dimensió política, que és la que afecta la vida dels altres. Llavors, no hi ha manera de plantejar només èticament la qüestió de la dignitat, que afecta la meva vida. Levinas deia que l'ètica és una reflexió que només es pot fer en primera persona al singular, no? Per tant, no hi ha forma de parlar de la dignitat només en primera persona al singular si no abordem també la qüestió de la dignitat en primera persona del plural i en tercera persona del plural. És a dir, en allò que té a veure amb la dignitat dels altres amb els que vivim i amb els altres amb els que no vivim, però amb els que compartim d'alguna manera, per dir-ho pel bloc gros, planeta.
Sí,
no?
Perquè aleshores passa que quan fereixes la dignitat, que és allò més sagrat de les persones o dels col·lectius, aleshores és molt difícil de refer el terreny.
Molt difícil, perquè és una ferida que quasi ve com si ho trenqués tot, no? Com si en la mesura que tu contribueixes a la indignitat dels altres, fos impossible que tu preservis la teva pròpia dignitat, no?
Mm. Estava pensant en com a vegades creues només amb una paraula o amb un gest aquesta dignitat i aleshores qualsevol altra solució, diguem que material o que intentes posar damunt la taula per arreglar-ho, no fructifica.
No fructifica, no? Perquè faltaria una cosa molt essencial,
perquè
no?
Falta...
I això és el que té segurament de més feridor, no? Que sentim l'atac a la dignitat pròpia o dels altres com un atac a alguna cosa que si no es dona aquest respecte per la dignitat, no hi ha res que se pugui construir sobre.
Per això quan la gent diu no, que la gent no li falti el respecte a l'altre, en el fons el que li estem dient o el que li estem reclamant és sobretot no entris en un moment on la dignitat de l'altre se senti amenaçada. Que
exacte,
és el que deia,
exacte. No li faltes. No el converteixis en indigne, perquè llavors ets tu mateix que esdevens indigne, no?
Doncs crec que és una reflexió més que oportuna. Ai, que bé, el racó de pensar. Escolta'm, amb quina cançó te'n penses anar avui del racó, Xavier Antic?
Avui hem arrencat amb Aretha Franklin i ara Pelvic Gross amb Patti Smith, amb Break It Up, una de les cançons mítiques del disc Horse, que vol dir simplement trenca'l.
Doncs un racó de pensar molt digne avui. Xavier Antic, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Mònica.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.